Bona tarda, ara són les 2 del migdia. Avui hem conegut una xifra esgarrifosa. L'any passat es van suïcidar a Catalunya 607 persones. Això és més d'una persona per dia. De fet, si fem el càlcul, són 50 persones cada mes. És per posar-se les mans al cap i preguntar-nos què estem fent malament. Si anem més enllà, Catalunya, segons dades que ha donat avui el Departament de Salut, s'ha passat de 465 conductes suïcides l'any 2014 a més de 7.500 l'any passat. Les noies d'entre 12 i 25 anys són les que han patit els més intents i pensaments de suïcidi. Amb aquestes dades a la mà, la prevenció del suïcidi ha de ser sí o sí un objectiu fonamental en la salut pública d'aquest país, i això passa per oferir accés a serveis de salut mental de qualitat, per reduir l'estigma que encara tenim respecte a les persones que pateixen malalties mentals i crear entorns de protecció. I és feina de tots, no només dels metges i del personal sanitari. Tots podem exercir un paper clau en la prevenció del suïcidi i estar atents als senyals d'alerta i a les peticions d'ajuda, encara que no sigui directa, que ens poden donar persones del nostre entorn per oferir-los el suport que necessiten. Però encara més, prevenir el suïcidi implica no només augmentar els recursos, sinó també garantir que aquests siguin accessibles i assequibles per a tots, sense tenir en compte els diners que puguem tenir o el lloc on vivim. Els sistemes de salut han d'estar preparats per atendre adequadament els qui estan patint crisis emocionals.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Aquest proper diumenge es commemora el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi. Per això avui en parlarem al llarg d'aquest informatiu en una jornada que ens deixa altres titulars. Júlia Julbé, bona tarda.
Bona tarda.
La Basílica de la Sagrada Família acabarà les quatre torres dels evangelistes aquest proper mes de novembre.
Aquesta setmana s'han començat a col·locar les ales de la torre dedicada a l'evangelista Mateu, i també es treballa per posar les de la torre de la figura de l'evangelista Joan. Després, la torre de Mateu es culminarà amb una figura humana i la de Joan amb la figura d'una àguila.
També a Barcelona, el govern municipal, liderat ara per Jaume Collboni, reclamarà uns 300.000 euros a les quatre empreses de neteja que té adjudicades, després que hagi detectat prop de 270 incompliments.
En els dos primers mesos del nou govern municipal del Partit Socialista s'han fet unes 3.500 inspeccions en l'àmbit de la neteja. La majoria dels incompliments detectats, el 70%, són per falta de treballadors contractats.
I avui hem conegut també les tres pel·lícules que l'Acadèmia de Cinema Espanyola ha escollit per intentar optar a l'Òscar a millor film internacional.
Són 20.000 especies de abejas, d'Estibaliz Urresola, La Sociedad de la Nieve, de Juan Antonio Bayona, i Cerrar los ojos, de Víctor Erice. La pel·lícula escollida es farà pública el pròxim 20 de setembre.
I al bloc dels esports us explicarem que definitivament no hi haurà jornada de Lliga Femenina aquest cap de setmana. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. Els sindicats de futbolistes i patronal no han arribat a cap acord i no es disputarà cap partit de la jornada jornada 1, que havia de començar demà mateix. L'acord continua encallat i avui ja no s'ha fet cap reunió més.
I on també hi ha polèmiques amb el Barça-Sevilla del dia 29 de setembre.
Sí, perquè a la mateixa hora actuarà al Palau Sant Jordi Joaquín Sabina amb pràcticament totes les entrades venudes.
D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat. Abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Situació meteorològica molt tranquil·la, igual que aquestes últimes jornades, i per tant aquesta tarda continuarem parlant d'un ambient bàsicament assolellat, però amb la crescuda d'alguns núvols cap a les comarques del Pirineu, i no descartaríem que alguns punts del Pirineu de Lleida, el Pirineu més occidental, acabessin donant algun ruixat, alguna precipitació, però de caràcter molt feble. La resta poden aparèixer alguns núvols alts, poc importants, i pel que fa a les temperatures màximes d'avui, en general entre els 27 i els 31 o 32 graus, les més altes al Pla de Lleida i també cap a la depressió de l'Ebre. De cara a demà, un dia idèntic al d'avui, tant pel que fa a temperatures com pel que fa a l'estat del cel, i de cara al cap de setmana no hi haurà canvis significatius. Sol, temperatures altes al centre del dia, nits molt suaus a la costa, una mica més de fresca cap a l'interior, però en definitiva, de moment, no esperem pas precipitacions ni importants ni extenses.
Gràcies, Jordi. Ara passant 4 minuts de les 2 del migdia, amb Xavi Aguilar al control tècnic i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
A Catalunya l'any passat es van suïcidar més de 600 persones, en concret 607. El 2022, per tant, va ser l'any en què per primera vegada es van superar els 600 morts per suïcidi, una situació que cada cop, Júlia, va més.
Si fem una comparativa de les dades, veiem que el 2022 es van suïcidar una trentena de persones més que el 2021, quan la xifra va ser de 576 persones, segons dades de l'IDESCAT. També es van registrar un centenar de morts més per aquesta causa que ara fa 10 anys. Això es tradueix en un creixement creixement del 20% en una dècada i d'un 25% en 15 anys.
El que no ha variat en 10 anys és el perfil de les persones que decideixen treure's la vida. Per sexes, 3 de cada 4 persones que se suïciden a Catalunya són homes, una proporció que s'ha mantingut al llarg d'aquesta dècada. En canvi, són les dones les que registren més intents i idees de suïcidi. Segons les dades presentades avui per Salut, des de l'any 2020, quan va esclatar la pandèmia, hi ha el doble de dones que tenen idees suïcides o han intentat treure's la vida. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. L'any 2020, Salut va registrar que 2.800 dones es volien suïcidar. Aquesta xifra es va triplicar i l'any passat ja eren més de 5.000 els casos de dones que es volien treure la vida. Però segons les dades recollides pel Departament, a través del Pla Codi Risc Suïcidi, des de principis d'any aquestes dades han començat a recular, ho explica el doctor Diego Palau, coordinador del Pla de Prevenció del Suïcidi de Catalunya.
Les conclusions són, jo diria que una segona bona notícia després d'aquesta de que hi ha un augment de la proporció de casos que consulten per ideació i no per tentativa, i és que hi ha una reducció de les tentatives dels intents de suïcidi de quasi el 3% globalment, i especialment afecta a les dones, que és el grup que més numerós, quasi un 8%, i especialment a les dones de 12 a 25 anys, en què hi ha una reducció de les tentatives d'un 10%.
El doctor Palau celebra que la posada en marxa del Pla de Prevenció del Suïcidi ha permès detectar més casos d'ideacions de suïcidi, és a dir, gent que pensa com treure's la vida, que busca maneres per fer-ho i que ho té al cap com una idea recurrent.
Pels experts és positiu que aquests casos surtin a la llum, per un costat, perquè com més aviat es detecten, s'evita que acabin sent tentatives de suïcidi o directament morts, i per altra banda, perquè parlar-ne trenca amb l'estigma i ajuda les persones a explicar obertament la seva situació.
Des de Salut celebren que incorporar el 061 al telèfon d'atenció i prevenció al suïcidi ha permès detectar més casos de conductes, d'idees i temptativa de suïcidi. El conseller de Salut, Manel Balcells, també ha explicat on volen centrar-se a l'hora de fer prevenció.
Apostem per anar allà on es poden produir més aquestes ideacions, que són els trastorns emocionals, trastorns de salut mental, també en fase més lleu, però que es poden agreujar, i en els llocs, a la universitat, a les escoles, a les presons, amb els més vulnerables, no?
A més, també s'ha reduït el temps que tarden les persones amb idees suïcides a ser ateses per la xarxa de salut mental. D'aquesta manera, es pot fer un millor seguiment dels casos i evitar que la seva situació empitjori. Per altra banda, Salut també impulsarà l'atenció als supervivents, és a dir, a les persones que formen part de l'entorn d'aquells que es treuen la vida. Ho farà a través de l'Observatori de Prevenció del Suïcidi.
Gràcies, Pau. I per tot plegat, el suïcidi és un greu problema de salut pública arreu del planeta. L'Organització Mundial de la Salut estima que aproximadament 800.000 persones moren cada any a causa del suïcidi a tot el món, i per cada persona que s'ha suïcidat n'hi ha almenys 20 més que ho intenten. A més, la conducta suïcida té un gran impacte en les famílies i les comunitats. S'estima que cada suïcidi afecta un entorn de 135 persones.
Més enllà dels telèfons 061 i 024, les persones amb pensaments suïcides poden trucar al telèfon de l'Esperança, on desenes de voluntaris es reparteixen les hores del dia per torns. També hi ha l'operatiu al telèfon de prevenció del suïcidi, 900 925 555, i els més joves disposen d'un servei de xat de suport emocional.
Estel Migdia.
Sense marxar de l'àmbit sanitari, una altra qüestió. Les persones que pateixen ansietat i són analfabetes tenen més risc de tornar a visitar-se d'urgències als hospitals el mes següent d'anar-hi. Ho apunta un estudi que ha elaborat l'Hospital de Bellvitge i que pot ser clau per a dissenyar noves estratègies per millorar les cures als CAPs i als serveis socials.
Entre els factors que s'han associat a una major freqüència a les reconsultes a urgències en els 30 dies següents a l'alta, hi ha la incontinència, la inestabilitat hemodinàmica, el risc d'hemorràgia a l'edat avançada, l'ansietat, la por, el deteriorament de funcions cognitives i l'analfabetisme. L'estudi demostra que si es pateixen dos d'aquests factors o més, hi ha més possibilitats de tornar a l'hospital.
I justament d'això volem parlar-ne avui de tot plegat, i podem saludar aquesta hora en directe l'Andrea Urbino. Ella és infermera del Servei d'Urgències de l'Hospital de Bellvitge i autora també d'aquest estudi. Doctora, infermera Urbino, bona tarda i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bona tarda.
Aviam, per què és important aquest estudi, aquestes conclusions que heu fet aquest estudi? En què us podrà ajudar?
Sí, doncs, bueno, l'estudi és important perquè s'analitza per primera vegada al servei d'urgències la complexitat del pacient sense limitar-nos exclusivament als aspectes clínics, no? Els resultats que hem obtingut confirmen, d'una banda, l'alta prevalença de la complexitat del servei d'urgències, i d'altra banda també es confirma la relació entre alguns factors de complexitat concrets i la reconsulta. Llavors, això vol dir que els pacients que tenim cada cop són més complexos i no només a nivell de patologia, sinó que també presenten problemes en altres esferes, no? Com l'esfera social, emocional o cultural. Per tant, és important valorar el pacient en la seva totalitat i pensem que, bueno, que el pacient no és només un diagnòstic, no? O un motiu de consulta, sinó també tot el que l'envolta.
I per què fins ara no s'havien fet estudis en el global, a tenir tots els factors globals del pacient?
Bueno, doncs, concretament, mira, els serveis d'urgències s'havien estudiat prèviament, sobretot, més aspectes clínics, no?, com la demència o patologies cardíaques, no?, però sí que és cert que a les unitats d'hospitalització aquest tema ja s'havia estudiat. De fet, aquest tema de la complexitat de cures porta els investigadors del meu grup de recerca infermera, que és el Green Bay, porten ja més de 10 anys treballant aquest tema, però sí que és cert que el servei d'urgències és el primer cop que s'ha fet i jo penso, doncs, que bueno, ara aquest estudi ha obert moltes línies de recerca futures i continuarem treballant en aquest tema.
Quines poden ser, per exemple, aquestes línies d'investigació? Cap on pot caminar ara la investigació?
Doncs mira, ara mateix la primera part dels estudis que estem fent es limita exclusivament a evidenciar, doncs, que hi ha una relació, no?, entre la complexitat i en aquest cas la reconsulta, però també en altres resultats de salut, com ara la mortalitat, el trasllat a la UCI o l'aparició d'algun esdeveniment advers, no? Aquesta primera part ens ajuda a detectar qui són els pacients potencialment que poden tenir aquests resultats de salut desfavorables. I ja en una segona part, en un futur, no?, analitzarem quines serien les estratègies per evitar aquests resultats desfavorables. A dia d'avui hem pensat algunes millores, no?, com ara, doncs, potser potenciar la continuïtat amb atenció primària des d'urgències, crear sistemes d'alerta als aplicatius informàtics que utilitzem per registrar dades, o modificar, per exemple, la ràtio infermera-pacient amb els pacients més complexos. I, bueno, això serien algunes idees que ens estem plantejant, però tot i així hauríem de dissenyar-les rigorosament abans d'implementar-les i validar, evidentment, la seva efectivitat.
Per tant, podria canviar, no?, la manera com s'atén urgències o com s'atenia urgències fins ara, no només d'aquests pacients, sinó també de la resta de pacients, si es tenen més dades.
Sí, jo penso que hem de canviar perquè la població està canviant. Al final, l'esperança de vida ara és molt més llarga, no? I cada cop tenim pacients més complexos, com hem estat veient, i s'haurien de canviar moltes coses en el nostre dia a dia, sí.
Doncs eren les declaracions d'Andrea Urbino, amb qui avui hem volgut parlar, i és infermera del Servei d'Urgències de l'Hospital de Bellvitge i autora d'aquest estudi que us hem explicat avui a l'Estel Migdia. Gràcies i moltes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Més qüestions de l'actualitat d'aquest dijous, i és que avui arrenca el nou curs pel Poder Judicial, un curs marcat en ple debat sobre la llei d'amnistia, la condició que Junts ha posat sobre la taula per negociar la investidura de Pedro Sánchez.
L'acte del Tribunal Suprem ha estat presidit pel rei Felip VI i també han intervingut el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, i el president interí del Suprem, Francisco Martín Castán, que ha centrat el seu discurs en la denúncia de la situació de la justícia per la manca de renovació del Consell General del Poder Judicial. El president ha instat les formacions polítiques a assolir un acord amb urgència per canviar l'òrgan del govern dels jutges tal com marca la llei.
I precisament l'òrgan de fiscals ha criticat el silenci del fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, davant les paraules de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont.
En un comunicat, a més, abans de l'acte d'obertura de l'any judicial, l'associació ha lamentat que més de 24 hores després de l'anunci de Puigdemont al fiscal encara no s'hagi pronunciat. L'associació de fiscals sosté que el silenci davant la gravetat, diuen, del que demana no és una opció vàlida per a qui ostenta la direcció del Ministeri Fiscal.
I sobre aquesta llei d'amnistia, la portaveu del PSOE, Pilar Alegría, ha assegurat que encara no s'està en aquest escenari de plantejar-se la creació d'aquesta llei, però que, en tot cas, qualsevol moviment que facin els socialistes serà en el marc del diàleg i la Constitució. Són declaracions de Pilar Alegría, que ha fet des de Brussel·les.
El Partido Socialista siempre nos hemos movido con coherencia desde el año 2017. Llevamos actuando con coherencia
y con responsabilidad. Lo hemos dicho en distintas ocasiones. Siempre bajo el mismo camino, que es el camino del diálogo, bajo el mismo marco, que es el marco de la Constitución. Tanto todos los pasos que el Partido Socialista ha desarrollado y vamos a desarrollar, siempre lo vamos a hacer además con absoluta transparencia, con democracia y con coherencia.
I mentrestant, com no qui ha dit també la seva avui, és l'exvicepresident del govern espanyol i exdirigent socialista Alfonso Guerra, que rebel·la contra aquesta possible amnistia.
Guerra demana al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que no la tiri endavant, perquè això suposaria, diu, negar el que ha significat un esforç enorme en la transició. L'exdirigent socialista ha dit que l'amnistia no té cabuda a la Constitució i que alhora és una polèmica tramposa plantejada pels nacionalistes.
Centrem-nos ara en la política municipal. L'Ajuntament de Barcelona reclamarà uns 300.000 euros a les quatre empreses de neteja que té adjudicades per contracte després que hagi detectat prop de 270 incompliments. La majoria d'aquests incompliments són per falta de treballadors. Marxem, per tant, cap al consistori de la capital catalana i tenim a la Judit Casellas. Judit, bona tarda.
Bona tarda. En els dos primers mesos del nou govern municipal del PSC s'han fet unes 3.500 inspeccions en l'àmbit de la neteja. En total s'han detectat 270 incompliments, la majoria, el 70%, per falta de treballadors contractats. L'Ajuntament multarà les empreses responsables amb uns 300.000 euros. A més, s'han detectat que hi ha comerços de la ciutat que llancen un excés de brossa i col·lapsen els contenidors. La tinent d'alcaldia, Laia Bonet, explica que si no reverteixen la situació, també els multaran.
Hem visualitzat gairebé un miler d'establiments i s'han detectat en aquestes inspeccions o s'han fet fins a 174 propostes de sanció. Això vol dir que estem parlant d'un 18%, un 18% d'incompliments i, per tant, de propostes de sanció.
Des de Tries per Barcelona critiquen el govern municipal per ser ineficaç i lamenten l'actitud de poca col·laboració que està tenint l'alcalde Jaume Collboni. El president del grup municipal, Xavier Tries, diu que això el situa a l'oposició.
Estem davant d'un govern feble, d'un govern que continuen les queixes de tothom, de seguretat, de mobilització, que són les queixes que es produïen ja abans i són les queixes de les coses que ha portat anteriorment el Partit Socialista.
Trias no s'ha reunit amb Collboni després de la conferència de Puigdemont i diu que està d'acord amb les condicions que ha posat l'expresident per negociar amb el PSOE. Sobretot, diu, per reconèixer que Catalunya és una nació.
Gràcies, Judit, i no ens movem de Barcelona perquè la Basílica de la Sagrada Família acabarà les torres dels quatre evangelistes aquest mes de novembre. Aquesta setmana s'han començat a col·locar les ales de l'evangelista Mateu i també es treballa per posar les de la torre de la figura de l'evangelista Joan.
Un cop s'acabin les ales es col·locarà el llibre i la figura del tetramorf elaborades en marbre blanc. Després, la torre de Mateu es culminarà amb una figura humana i la de Joan amb la figura d'una àguila. De fet, des de la Sagrada Família expliquen que les ales són comunes a les quatre torres dels evangelistes. Totes elles estan fabricades amb un formigó d'alta qualitat que té molta resistència. En aquest sentit, permet que siguin resistents al vent i d'altres fenòmens com els sismes.
Avui començàvem l'informatiu parlant de qüestions de salut i ara hi volem tornar perquè cal estar alerta perquè les altes temperatures que s'estan registrant en general a tot el planeta pot portar un canvi de paradigma pel que fa a les malalties infeccioses. Això vol dir trobant-nos amb malalties que abans no teníem aquí perquè no feia tanta calor.
Un cas és el dengue detectat ara fa uns dies en un menor a Reus. Per això el cap de malalties infeccioses de l'Hospital del Mar, Robert Guerri, ha explicat en una entrevista a Radio Estel que cal estar alerta a tots aquests canvis. Ho ha dit al programa La Caravana.
Estem davant una situació a nivell global en el que hi ha un canvi, diguem, de les temperatures, i això fa que hi hagi un canvi d'hàbitat d'alguns animals, i això implica que, doncs, per exemple, ja es donin les situacions, les circumstàncies, perquè es puguin veure malalties que no estaven transmissibles, que no estaven acostumades a veure-les aquí.
D'altra banda, el doctor ha explicat que a finals d'aquest mes de setembre es començarà a posar una quarta dosi de la vacuna contra el coronavirus per evitar l'expansió del virus i fer front també a noves variants.
I la cadena de supermercats Lidl s'ha vist obligada a retirar de tots els seus supermercats un producte de neteja i protector de pintura de cotxe perquè s'assembla a una beguda. Es tracta del netejador de la marca Robirob amb fragància al Barcoc.
Lidl explica que ha pres la decisió de manera voluntària després de rebre una denúncia de Facua Consumidors en Acció i el Ministeri de Consum ja ha confirmat que el supermercat ha retirat el producte de la venda. El juliol d'aquest any, una publicació a Twitter va alertar Facua de la presència d'aquest producte a Lidl. L'organització va remetre un escrit a la companyia i va exigir que es retirés perquè es comercialitzava en un format similar a una beguda i podria generar confusió entre els consumidors, també induir a la ingesta.
Javier Pacheco avisa que la desaparició de la marca Seat tindrà conseqüències molt greus a l'economia catalana. En una entrevista a la caravana de Ràdio Estel, el secretari general de Comissions Obreres de Catalunya s'ha mostrat preocupat per aquesta situació.
Pacheco veu perill que l'aposta de Cupra pugui comportar la pèrdua de llocs de feina i canvis en l'estructura de Volkswagen a Espanya. El líder del sindicat ha destacat la importància que té Seat dins del teixit industrial de Catalunya. Per això alerta que les conseqüències poden ser molt greus.
Qualsevol minimització del seu impacte a la nostra economia tindrà, evidentment, conseqüències molt greus. Jo crec que aquí, tant els treballadors i les treballadores allà organitzats, els sindicats a l'empresa, o fins i tot també les institucions, tenim d'entre totes molt clar que Seat és un puntal fonamental del nostre sector industrial i aquesta estratègia l'han d'acompanyar amb capacitat d'intervenció de tots els plànols per garantir que les estratègies de Volkswagen no acaben desmuntant a tros, no, la nostra empresa, doncs que és puntera i probablement simbòlica, no?, del que és la indústria catalana.
Pacheco també ha mostrat preocupació per la situació actual de l'empresa familiar Celsa, que porta més de 67 anys a Catalunya i que ara està en mans d'un fons d'inversió estranger. El secretari general de Comissions Obreres a Catalunya ha lamentat que sigui un jutge qui hagi pres aquesta decisió i alerta que aquesta situació la podrien viure d'altres empreses. Pacheco també ha demanat a les administracions públiques que intervinguin.
El preu de l'habitatge va pujar un 1,8% durant el segon trimestre a Catalunya respecte als tres mesos anteriors, segons les dades que publica avui l'Institut Nacional d'Estadística.
Es tracta de la segona pujada consecutiva de l'indicador trimestral de l'índex de preus de l'habitatge. En comparació amb el segon trimestre de l'any passat, el preu de l'habitatge va ser un 3,2% més car.
Tot això en un escenari on els preus dels carburants no paren de créixer. Ja s'han encarit per novena setmana consecutiva, segons dades publicades avui al butlletí petrolier de la Unió Europea.
Durant els últims 7 dies, el preu de la gasolina a les estacions de servei de l'Estat ha pujat fins a 1,73 euros al litre, un 0,58% més que la setmana anterior i ha assolit el màxim des de finals de juliol de l'any passat. Cal tenir en compte que aleshores el preu tenia el descompte de 20 cèntims al litre per part del govern espanyol i per la seva banda el dièsel s'ha encarit fins a 1,62 euros al litre, 0,6% més que la setmana anterior i continua en nivells màxims des del febrer. L'espiral alcista del preu dels combustibles va començar a finals de juliol.
I acabem aquest bloc amb un apunt de successos. A Reus, la dona de 79 anys apunyalada pel seu fill ahir, dimecres, ha mort aquesta matinada a l'Hospital Joan 23 de Tarragona.
Els fets van tenir lloc cap a 6:45 de la tarda al carrer Jovellanos de la població, quan la policia va rebre un avís sobre una persona ferida en un domicili. En arribar al lloc, els agents van constatar que es tractava d'un cas de violència domèstica. Dues unitats del Servei d'Emergències Mèdiques van desplaçar-se fins a l'habitatge i van traslladar la víctima al centre sanitari. Posteriorment, la policia va detenir l'acusat de 44 anys, que és el fill de la dona morta.
Estel Migdia. L'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
Gairebé 2:23, obrim ara Plana Esportiva explicant-vos que aquest cap de setmana, Anna, no podrà arrencar la Lliga 23-24.
No, perquè la tercera reunió per desbloquejar la convocatòria de vaga ha durat 10 hores, però no s'ha aconseguit trobar cap acord per millorar el conveni col·lectiu de les jugadores. El conveni d'ara és del 2019 i manté un sou mínim de 16.000 euros anuals, però les futbolistes reclamen que en els pròxims 3 anys s'arribi als 30.000. Després que no hi hagués acord ni dilluns ni dimarts, els sindicats s'han centrat en la temporada que ve, on exigien un salari mínim de 23.000 euros bruts, però la Lliga F diu que poden arribar als 20.000 a mantenir entre 3 i 4 anys per acabar arribant als 25.000 i no als 30.000, com demanen les futbolistes. Per tant, com que no hi ha hagut acord, aquest cap de setmana no hi haurà partits de futbol femení.
I a Can Barça tenen un problema perquè el partit contra el Sevilla, el que s'ha de jugar el divendres dia 29 de setembre, se solapa amb un concert de Joaquín Sabina al Palau Sant Jordi.
I nos dieron las 10 y las 11.
O Barça-Sevilla o concert de Joaquín Sabina, però els dos a la vegada no són possibles. Primer, aquest partit, el del Sevilla s'havia de fer el dissabte dia 30, però hi toquen hombres G, així que no podia ser, i no el podien jugar diumenge perquè el Sevilla té al cap de 2 dies la segona jornada de Champions. Per tant, ara el Barça haurà de parlar amb la Lliga per mirar de trobar-hi una solució.
Mentrestant, ja hi ha nominats a la pilota d'or, del Barça hi ha, atenció, 8 candidats.
I d'aquests 8 candidats n'hi ha un, de fet una futbolista, que és la màxima favorita per endur-se el guardó individual en categoria femenina. Ucraïna. Parlem d'Aitana Bonmatí, pel brillant paper que ha fet a la Champions, on ha estat MVP, i també del Mundial. La de Sant Pere de Ribes rellevaria així la seva companya d'equip, Alexia Putellas. Les altres nominades del Barça, que també aspiren a la pilota d'or, són Mapi León, Patrick Guijarro, Salma Parayuelo, Assisat Oshoala i Fridolina Rolfo. Entre les 30 nominades també hi ha Olga Carmona i Sam Kerr. En la categoria masculina del Barça hi ha dos nominats, Robert Lewandowski i Ilkay Gundogan, però l'alemany és candidat pels mèrits al City. Tot i així, el màxim favorit és Leo Messi. Entre els escollits també hi ha Mbappé, Benzema, Modric, Haaland, Griezmann, De Bruyne i una llarga llista d'etcèteres. A la gala del dia 30 d'octubre, que s'entregarà el premi al millor porter, hi ha nominats també Ter Stegen, i pel que fa al trofeu Copa, el que designa el millor jugador sub-21, hi ha nominats Gavi, que ja el va guanyar l'any passat, Alejandro Valde i Pedri. Finalment, Lamine Yamal no hi ha entrat.
Pel que fa a la informació poliesportiva, al Mundial de Bàsquet, Letònia jugarà la cinquena posició contra el vencedor del Lituània-Eslovènia.
D'aquí a pocs minuts arrencarà aquest segon partit del dia i qui acabi guanyant s'enfrontarà a Letònia, que havia enviat Itàlia al casiller de la 7a i 8a plaça. Per cert, que avui, a 8:45 del vespre, debutarà el Bàsquet Girona en la Lliga Catalana contra l'Andorra al Coprincipat. Es juga el passi a les semifinals d'aquest campionat, que s'ha de disputar dilluns, el dia de la Diada, i si els gironins aconsegueixen superar els andorrans, que aquesta setmana han renovat el seu entrenador fins al 2025, Nacho Lezcano, s'enfrontaran al Barça de Roger Grimau.
El bàsquet femení, l'Uni Girona ha cancel·lat l'estada que tenia previst fer la setmana que ve a Camprodon perquè el Barça s'ha negat a disputar el partit amistós de pretemporada.
El club gironí, que dissabte disputa el seu primer amistós a Calonge contra el Lates, busca ara una alternativa a l'esteig de Camprodon i també busca rival amb qui completar aquesta estada el cap de setmana abans que arrenqui la Lliga Femenina, que serà el dia 24 de setembre a Saragossa. I encara en bàsquet femení, la fase de grups de l'Eurobàsquet del 2025 se celebrarà a Itàlia, Alemanya, la República Txeca i Grècia. En aquest últim país es durà a terme també la final.
Del bàsquet passem a l'handbol, perquè el Barça ha començat la Lliga Sobal amb victòria contra l'Anaïta Sun al Palau Blaugrana.
Un partit corresponent a la jornada 9 que s'ha hagut d'avançar perquè el mes de novembre els blaugranes juguen la Superglove. Els de Carlos Ortega han superat els navarresos per 45-26 en un partit que ha tingut força protagonisme dels joves jugadors. Ara el Barça jugarà dissabte el partit de la jornada 1 a la pista del Bidasoa a 4:45 de la tarda.
En tenis, aquesta matinada s'ha donat a conèixer els tenistes que s'han classificat ja per les semifinals de l'Open dels Estats Units.
L'últim en classificar-se ha estat Carlos Alcaraz, ja és a les semifinals de l'Open dels Estats Units. El murcià, de fet, s'ha imposat a Alexander Zverev als quarts per 3-16-0. Divendres s'enfrontarà en penúltima ronda el rus Daniil Medvedev. L'altre duel de semifinals es disputarà també divendres i enfrontarà Novak Djokovic amb Ben Shelton.
I en waterpolo, el Club Natació Barcelona disputarà avui la fase prèvia a la Lliga de Campions amb el repte d'acabar primer de grup i classificar-se per la Lligueta. Si això passa, es trobaria el Barceloneta i el Sabadell.
Els barcelonins van acabar la Lliga tercers i avui debuten a 6:45 del vespre contra el Waspu Hannover des d'Alemanya, que és un habitual de la màxima competició continental. Demà divendres es jugarà contra l'Estrella Roja de Belgrat a 5:15, dissabte contra l'Omvet de Budapest a 9:00 i l'últim partit d'aquesta fase prèvia la jugaran diumenge contra l'Apollon Grec. En clas de classificació, el Barcelona formaria part del grup C, on hi ha el Ferencvaros, l'Split i el Zadran de Montenegro. En cas de no classificar-se, disputaria l'Eurocopa, que és la segona competició continental.
Pel que fa al motor, es confirma que Pecco Bagnaia podrà córrer finalment el Gran Premi de Misano.
Després d'un control mèdic, els metges consideren que l'italià és apte per poder disputar el GP Marco Cimoncelli d'aquest cap de setmana.
I mirem a la Vuelta en ciclisme avui, 12a etapa.
Amb un recorregut de 150 quilòmetres que arrenca des d'Òlbega, prop de Sòria, i acabarà a Saragossa. El perfil d'avui és pla i no hi ha cap dificultat muntanyosa, tot i una petita pujada a la part final.
Ja que acabem, un apunt sobre la Marató de Barcelona, que aquesta edició de l'any que ve estrenarà recorregut.
No es correrà fins al dia 10 de març, però el director de la cursa, Cristian Llorenç, assegura que ha hagut de fer modificacions per les obres de la plaça Espanya. Assegura que la Marató de l'any que ve té prevista que hi participin uns 15.000 corredors. Serà més ràpida i els primers quilòmetres es faran des de carrers i avingudes més àmplies perquè es pugui córrer de manera més ràpida.
Estel migdia.
Últim minut per a la informació cultural. Avui s'han donat a conèixer les tres pel·lícules que l'Acadèmia de Cinema Espanyola ha escollit per intentar optar l'Òscar a millor film internacional.
Són 20.000 espècies d'abejas d'Estibaliz Urresola, que narra una infància trans i com la Lucía no encaixa en les expectatives de la resta. La Sociedad de la Nieve, de Juan Antonio Bayona, que explica la història dels 45 supervivents de l'accident d'avió als Andes l'any 1972, i Cerrar los ojos, de Víctor Erice. Aquest últim film se centra en la desaparició d'un popular actor. 30 anys després, un programa de televisió recupera el cas i involucra un amic de l'actor. El dia 20 de setembre es farà pública la candidata final.
Doncs estarem pendents del que passi el dia 20 de setembre, a veure quina és l'escollida finalment, la pel·lícula que se'n va cap als Estats Units per representar Espanya en els Oscars. Amb això acabem. Us deixem ara amb la fabricació pròpia de Marc Serraga i tot el seu equip. Nosaltres tornem demà al punt de les dues. Que vagi bé, bona tarda.